Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Benjamin Netanyahu no fa cas de la proposta franco-americana per una treva al Líban i ordena a l'exèrcit que continuï els combats contra Hezbollah i Hamas fins a aconseguir, ha dit, els objectius. Les forces israelianes bombardegen l'est i el sud libanès per quart dia consecutiu. Volodymyr Zelensky explicarà avui a Washington a Joe Biden i a Kamala Harris el que ha anomenat com a pla de victòria contra Rússia just quan la guerra ucraïna ha entrat de ple en la campanya als Estats Units. Sobre el terreny, les tropes de Moscou continuen la seva ofensiva. Drets Socials publicarà a partir d'aquest octubre el temps de resolució del grau de dependència, unes dades que s'actualitzaran mensualment al web del departament. A més, ha anunciat un pla de joc per reduir els temps actuals, que són d'uns 4 mesos de mitjana, des que es presenta la sol·licitud fins que es rep la resolució. Estan en marxa diverses ciutats concentracions convocades pels sindicats davant les seus de les patronals per reclamar que s'avinguin a la reducció de la jornada laboral. UGT i Comissions Obreres consideren que els empresaris dilaten les negociacions perquè no volen un acord. L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, la que va ser la seva número 2, Soraya Sáenz de Santa Maria, i l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, hauran de declarar o, com a mínim, compareixer a la comissió del Congrés que investigarà l'Operació Catalunya. També se citarà Oriol Junqueras, Artur Mas i diversos càrrecs de l'anomenada Policia Patriòtica. Cop de la Justícia Europea, Carles Puigdemont i Toni Comín, el Tribunal de Justícia ha desestimat el recurs contra la negativa del president del Parlament Europeu a reconèixer-los l'escó a l'Eurocambra per no haver jurat la Constitució a Madrid l'any 2019. La sentència pot tancar la porta definitivament a Comín per accedir a l'Eurocambra aquesta legislatura. El RAC demana que s'aturi la construcció de carrils bici a la ciutat de Barcelona. Un estudi d'aquesta entitat constata que 6 de cada 10 ciclistes demanen que no se'ls apliqui el codi de circulació de manera tan estricta i se'ls tracti com a vianants. Condemnat a 5 anys de presó, l'agressor sexual d'una noia de 13 anys a Tarragona i que va permetre una violació múltiple posterior. El fiscal demanava 85 anys de presó en la vista que s'havia de fer 8, però finalment hi ha hagut acord de conformitat. De moment, l'home no ingressarà a la presó. Giancarlo Esposito, el dolent de Breaking Bad, rebrà el Premi Màquina del Temps a la pròxima edició del Festival de Cinema de Sitges. El certamen, que arrencarà d'aquí una setmana, es defensa de les crítiques per manca de paritat a la programació i reivindica el 31% de films dirigits per dones a la secció oficial. Els esports.
Avui es tanca la 7a jornada de primera divisió de futbol amb el partit espanyol Villarreal a les 7, amb transmissió de Catalunya Ràdio. També juguen el Las Palmas Betis i el Celta Atlètic de Madrid. El Barça ha fet un entrenament de recuperació avui i després de guanyar i el Getafe 1-0 sumar 7 triomfs. El Girona es 12è provisionalment després d'empatar a 0 contra el Rayo a Montilivi.
I el temps. Avui, clarament calor. Tenim les temperatures més càlides des de finals d'agost, amb màximes que poden superar els 30 graus. Un dia de fortes ventades a muntanya i de ruixats al Pirineu Occidental. A la resta del país, temps assolellat. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Prou carrils bici a la ciutat de Barcelona, ho demana el RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya, després de constatar en un estudi que les vies per circular ocupen el 16% dels carrers, però, en canvi, la mobilitat en bicicleta representa un 8% del total. Un treball del RAC que també constata que de cada 10 ciclistes n'hi ha 6 que demanen que no se'ls apliqui el codi de circulació de manera, diuen, tan estricta. De seguida us expliquem la lletra petita d'aquest estudi del RAC sobre la bicicleta. Anirem a Girona, a les portes dels jutjats, on durant tot el matí hi ha hagut els familiars de les víctimes del tiroteig del barri de la Font de la Pólvora. Avui han passat a disposició judicial els detinguts com a responsables de la mort de dues persones la nit de Sant Joan i estem a l'espera de confirmar si el jutge els envia a la presó. A Lleida ja està en marxa la Fira de Sant Miquel, la cita agrària més important del país i on cada any es fa balanç de com està el sector. Doncs bé, aquest any, sense protestes, després de les grans manifestacions que, recordem, hi va haver arreu del país els mesos de febrer i març d'aquest any 24. També som avui al Catalunya al Dia a Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, on hi ha arribat un dels caixers de la Banca Mòbil de Catalunya. 900 veïns que fa temps que reclamen aquí a Sant Jaume tornar a tenir un lloc on poder treure els diners i que ara s'hauran de conformar amb un camió mòbil cada 15 dies i això sí, durant una hora i quart. Hem pujat fins a un llac d'alta muntanya de la Vall d'Aran, on ha començat un projecte per eliminar, matar els peixos invasors que hi ha amb un biocida natural per no malmetre res més que el que interessa aquests peixos que no són autòctons. I celebrarem un aniversari molt especial, els 500 anys de vida, 500, de l'Hostal de Pinós, al Solsonès, el restaurant més antic de Catalunya que no ha deixat mai de servir menjars i begudes. Al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
El RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya, demana que s'aturi la construcció de carrils bici a la ciutat de Barcelona. Segons un estudi que ha fet en 14 punts de la xarxa, 6 de cada 10 ciclistes demanen que no se'ls apliqui el codi de circulació de manera tan estricta i que se'ls tracti com a vianants. Aquest document recull també que el 60% dels ciclistes se senten vulnerables. Això és el que s'acaba de presentar a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Aquesta petició, Miquel, a l'Ajuntament de Barcelona d'aturar el desplegament de carrils bici, com l'argumenta aquí el RAC?
Doncs mira, amb l'argument de l'ocupació de l'espai públic. Segons aquest sisè baròmetre de la mobilitat ciclista a Barcelona, l'Ajuntament ha de consolidar xarxes amb cruïlles i rotondes, ha de repintar i oferir incentius per l'ús de la bici, però no ha de construir més carrils bici. Això, segons aquest estudi, que el que diu és que aquestes vies segregades ocupen el 16% dels carrers, que és l'espai és un bé escàs a la ciutat de Barcelona, però només representen un 8% de la mobilitat total. I això és una mitjana. Aquí, com a exemple, ha sortit el carril de Via Augusta, que només representa aquest carril un 1% de la mobilitat en aquest carrer de Barcelona. Cristian Bardagí és el director de mobilitat del RAC.
Els espais de carril bici segregat segurament han arribat a un cert punt de maseta o de cíntota. I, doncs, a partir del que toca és que realment s'omplin i allà on hi hagi problemes puntuals aportar solucions puntuals.
Miquel, per primera vegada en aquest baròmetre que deies es preguntava als ciclistes com es percebien i, de fet, es veuen, em deies, més aviat com un vianant.
Sí, és curiós, eh? I és per això, aquesta és la raó per la qual demanen que se'ls hi apliqui el codi penal de la circulació, volia dir, de manera flexible, amb la mateixa flexibilitat que s'aplica als vianants. Ho explicava Josep Mateu, que és el president del RAC.
En sentit, demana que es tingui amb ells la mateixa flexibilitat i tolerància que tenen amb els vianants. O sigui que no haurien de complir la normativa amb el mateix rigor que ho fan els conductors dels cotxes, de les motos, etc.
En aquest sentit, el 23% dels ciclistes declaren haver estat multats algun cop mentre circulaven en bicicleta. L'enquesta diu que el 30% dels multats ha estat per no obeir senyals de circulació i un 25% per excés de velocitat. Això s'explica en part perquè la Guàrdia Urbana de Barcelona està fent més controls a patinets al carril bici, on també enxampen ciclistes. I pel que fa a la velocitat, es constata que el límit de 10 km per hora és, per exemple, el límit que trobem a l'eix verd de Consell de Cent, doncs és un límit inútil que ningú compleix.
Està clar. Gràcies, Miquel Jarque. Bon dia.
Molt bon dia.
Encara a Barcelona, Ada Colau reconeix que es va equivocar donant suport a la celebració de la Copa Amèrica de Vela quan era alcaldessa de la capital catalana i assegura que l'impacte positiu a la ciutat, diu ella ara, no es veu per enlloc, Quim Balaguer.
En un post al seu compte d'Instagram, Colau recorda que el seu govern va acceptar la celebració de l'esdeveniment només si tenia un retorn social, era obert a la ciutadania i l'aportació de l'Ajuntament no superava els 5 milions d'euros anuals, que és la mateixa quantitat que destina, per exemple, al Mobile. L'exalcaldessa diu ara que no hi ha hagut cap efecte positiu i que l'únic que ha dut la copa és apatia i molèsties a la ciutadania, elitització de la ciutat, despeses disparades i sospites de frau. És per això que Barcelona en Comú portarà al ple de demà una petició per exigir una auditoria independent sobre els informes previs d'impacte que va presentar la Copa Amèrica, així com de les despeses públiques i el suposat retorn a la ciutat. La portaveu dels Comuns a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, verbalitzava aquesta mateixa setmana a Ser Catalunya el gir copernicà de la seva formació.
Que la Copa Amèrica, tal com s'està desenvolupant i qui l'està liderant, és una estafa per la ciutadania.
Ada Colau ha recordat també que el mandat passat es van quedar sols en la lluita contra els Jocs d'hivern o una sucursal del Museu Hermitage i que el temps, en aquests casos, els ha acabat donant la raó.
Doncs aquest és l'ambient que hi havia aquest matí a les portes dels jutjats de Girona, on hi ha 3 dels 4 detinguts pel tiroteig la nit de la Revetlla de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora. Aquests que sentiu són els familiars de les víctimes que reclamaven justícia 3 mesos després dels fets. Ara mateix, Girona, Clara Jordan, quina és la situació?
Doncs ara l'ambient està una mica més calmat. Desenes de familiars esperen fora dels jutjats enmig d'un fort dispositiu policial. Alguns d'ells han entrat dins per declarar com a testimonis dels fets i per participar en les rodes de reconeixement que hi ha previstes de fer. Estan contents aquests familiars que finalment hagin detingut els presumptes autors dels trets i reclamen que no surtin mai més de la presó. Sentim la Isabel i l'Antonio, mare i germà de les víctimes.
Porque si lo dejan lo que va a hacer matar más gente. Como antes lo metieron y le dieron salida, mira lo que ha hecho. Si no sale, no los mata.
De lo que es la justicia, estamos muy contentos. Cosa que nosotros lo teníamos desconocido. Pero ellos nos han demostrado que verdaderamente hay justicia.
Dins, recordem-ho, hi ha el matrimoni considerat autors dels fets. L'home, l'Guillermo, va agafar un fusell de sal i va disparar contra les víctimes i a l'Estefania, la seva dona, l'acusen de participar en la baralla que va motivar el tiroteig i de demanar al seu marit que intervingués en aquesta baralla. A ells dos els van detenir a Granada, juntament amb 2 persones més el dimarts. El tercer detingut és un cunyat del principal sospitós, mentre que el quart, com que és menor, declararà davant la Fiscalia de Menors. Ara haurem d'esperar, Marta, a les declaracions i veure què decideix el jutge. Recordem que la setmana passada ja es van detenir 2 persones més vinculades als fets, 2 cunyats del principal sospitós, i aquests ja van ingressar a presó.
Doncs ho esperarem. Gràcies, Clara. Fins ara. Bon dia.
Fins ara.
I ara ens n'anem cap a Barcelona, on hi ha una primera mobilització dels sindicats per pressionar la patronal i el govern espanyol per tancar un acord per la reducció de la jornada laboral. S'han fet concentracions, de fet, al davant de les seus d'organitzacions empresarials en diverses ciutats. UGT i Comissions creuen que el temps per negociar s'està esgotant i reclamen a l'executiu que no trigui a aprovar la reforma horària i portar-la al Congrés. A Catalunya hi ha hagut mobilitzacions a Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa i Barcelona, on s'han aplegat unes 1.500 persones al davant de la seu de Foment de Treball, on hi tenim una unitat mòbil, Joan Garcia.
Els sindicats han tallat la via Laietana davant la seu de Foment, custodiada pels Mossos, amb banderes de Comissions Obreres i UGT, i han enviat un doble missatge. D'una banda, la patronal, que no bloquegi una reducció de jornada que consideren que ha de prosperar perquè asseguren que beneficia el 90% de la població assalariada, i sobretot avui el govern de l'Estat, en els termes que ha explicat el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco.
Ja val d'enredar ni de marejar la perdiu. Si la patronal no vol incorporar-se a un acord tripartit, ha de tancar l'acord amb els sindicats i començar a portar la proposta de llei al Congrés dels diputats i les diputades. Per tant, un missatge que el govern s'ha esgotat el temps i ha de començar a tancar l'acord amb l'àmbit sindical.
Des de l'UGT, Camil Ros fonamenta la reivindicació de reduir les 40 hores actuals a 37 i mitja en la millora de la qualitat de vida.
Demanem sentit comú al govern, sentit comú als partits polítics i a la patronal i avançar. Allò de treballar per viure o viure per treballar, nosaltres el que creiem és que cal viure millor. I per viure millor cal treballar millor i treballar menys.
I encara un tercer missatge en aquesta jornada de pressió. En aquest cas, els partits polítics que hauran de pronunciar-se al Congrés quan el govern porti el text. Els sindicats els diuen que hauran de donar explicacions a la ciutadania si no ho avalen.
Gràcies, Joan. Hem arribat a 1:15. Aturem aquí un moment el relat de l'actualitat per mirar com tenim la circulació a la xarxa viària i també el transport públic. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, si sortiu ara a la carretera, us trobareu per obres en retenció a la P7 d'Avinyonet del Penedès a Subirats, sentit sud, i de l'Aldea Camarles, direcció nord, sentit Tarragona. I a banda, a la P7 també hi ha uns 5 quilòmetres de cua compacta a Vandellós, a l'Hospitalet de l'Infant, i més endavant fins a l'Ametlla de Mar, direcció cap al sud, cap a l'Ampolla. I aquí s'ha estat treballant per retirar els vehicles accidentats, una furgoneta i una autocaravana. I el transport públic, explicar-vos que ha estat al migdia, cap a la una, que Ferrocarrils de la Generalitat ha normalitzat horaris i freqüències a la línia Barcelona-Vallès després que aquest matí, a primera hora, ha descarrilat una màquina de treball a la SU a Terrassa, alterant els horaris de pas.
I ara el temps, la previsió per aquestes pròximes hores del dijous amb en Francesc Mauri.
La previsió està encapçalada pel termòmetre. A aquesta hora, gran part de Catalunya supera els 25 graus, amb algunes excepcions, i en alguns punts de les comarques del nord-est se superen els 30. Clarament, de cara a demà i al cap de setmana, però, baixarà de manera evident la temperatura, un descens més marcat, sobretot pel que fa a les mínimes, però també quedaran clarament més curtes les màximes. I tot això perquè els propers dies, i especialment aquest divendres, bufarà el vent del nord i nord-oest. S'emportarà els núvols de moltes comarques, millorarà la visibilitat i, si hi ha alguna precipitació, serà dèbil i dispersa a l'extrem nord de Catalunya. De moment, aquesta tarda pot anar plovisquejant a l'àrea de la Ribagorça, Vallfosca, extrem sud de l'Aran, i a la resta del país, sol i núvols alternant amb més sol que núvols, com més a prop de la costa.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Drets Socials publicarà a partir d'aquest octubre el temps de resolució del grau de dependència. A més, el departament ha anunciat que presentarà abans de finals d'any un pla de xoc per reduir els temps actuals, que són d'uns 4 mesos de mitjana, ens diuen, des que es presenta la sol·licitud fins que rep la resolució Marriera.
El mes que ve es començaran a publicar les dades d'aquest setembre i després s'aniran actualitzant el web del departament. El secretari general de Drets Socials, Raül Moreno, ha assegurat que és una prioritat reduir la burocràcia i els temps d'espera.
Tot i que en els darrers mesos hi ha hagut una reducció d'uns 40 dies, el temps d'espera continua sent alt. I la publicació de les dades ens ha de permetre monitoritzar de forma pública tot aquest procés. I ho iniciem publicant les dades dels dies d'espera per la valoració del grau de dependència i a partir del mes d'octubre i de forma mensual també es podrà consultar el temps entre que una persona demana la prestació i la rep.
Amb dades del desembre del 2023, el temps d'espera de resolució era d'uns 4 mesos de mitjana i la llei estableix un màxim de 6 mesos per donar una resposta. Després, un cop saps quin grau t'han donat i acaba rebent la prestació, el temps s'allarga més de 8 mesos. Totes aquestes dades es podran consultar al web del departament mensualment i se sumen ja als informes sobre dependència que ja es publiquen cada trimestre.
Doncs en aquest escenari, la taula del tercer sector demana que el nou govern canviï aquest actual model d'acompanyament a l'envelliment, ara molt centrat només en l'atenció a la gran dependència. I això perquè un estudi de Catalunya Social constata que el model actual no té prou en compte les diferències en una societat amb una esperança de vida més alta. Purificació Barcelona.
Sí, la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, ha posat com a exemples les persones que, tot i ser més grans de 65 anys, viuen en plena autonomia i potser només necessiten ajuts puntuals, o les persones més joves, però que tenen un envelliment prematur que els fa ser molt dependents. Per això demanen un canvi de model que també inclogui més recursos per a l'atenció a la gent gran.
Amb els serveis actuals no n'hi ha prou per cobrir tota la demanda. Calen més recursos perquè les persones que ho desitgin puguin viure a casa seva amb els suports necessaris dins el seu entorn i amb la seva xarxa. cosa que ara no està garantida. I calen més recursos per acabar amb les eternes llistes d'espera.
En aquest sentit, l'informe recull la necessitat de més recursos als municipis i als serveis comunitaris que són els més pròxims a la persona i també per lluitar contra les actuals desigualtats del procés d'envelliment. Carlos Chirinos és l'autor de l'estudi.
No se envejece igual en zonas donde hay escasos recursos, donde la infraestructura, la arquitectura también es distinta, si eres migrante o no migrante, que en barrios donde hay mayores recursos, etc. Entonces, el envejecimiento no solo está condicionado por la edad, está condicionado por la clase, la migración, el género, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un tipo de envejecimiento.
I aquest canvi de model no pot esperar, segons la taula del tercer sector, perquè les dades mostren que el 2050 el 30% de la població catalana tindrà més de 65 anys i el 2070 aquest percentatge s'incrementarà fins al 65%, és a dir, més de la meitat de la població.
Un quart i 5 minuts de dues, condemnat a 5 anys de presó un home que va violar una noia de 13 anys a Tarragona i que va permetre una violació múltiple posterior. De fet, la Fiscalia demanava 85 anys de presó en la vista que s'havia de fer avui, però finalment hi ha hagut el que es diu un acord de conformitat i de moment l'home no ingressarà a la presó Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Com s'explica aquesta rebaixa de pena tan gran?
Sí, expliquem-ho. Mira, la Fiscalia, l'acusació de la Generalitat, perquè recordem la víctima era una jove tutelada, i també la defensa han justificat aquest matí aquesta espectacular rebaixa de pena pactada, diuen pels 9 anys que han passat entre el cas i la vista, la drogadicció de l'acusat i el fet que ja hagi pagat la meitat dels 30.000 euros d'indemnització acordats a la víctima. Aquest és el moment en què la magistrada llegia la condemna.
Le condenamos como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, concurriendo como circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal las siguientes atenuantes de la analógica de drogadicción, la de reparación del daño y las de dilaciones indebidas y le imponemos la pena de 5 años de prisión.
Ara el tribunal analitza si accepta la petició que ha fet la defensa també d'estalviar la presó a l'agressor. Els fets van passar el 2015 a Tarragona, quan, segons el relat de la fiscal, la víctima tenia 13 anys, que s'havia escapat d'un centre de menors i va conèixer un grup de persones que la van acompanyar a una casa on va consumir drogues fins a quedar inconscient. Alguns van aprofitar la situació per tenir-hi relacions sexuals no consentides. Quan es va despertar la noia, va demanar tornar al centre, però un altre grup de persones la va subjectar i, com a mínim, 5 la van agredir sexualment. A més dels 5 anys de presó, s'ha condemnat l'autor principal dels fets a 4 anys més de llibertat vigilada i a la prohibició d'acostar-se a la víctima durant 15 anys. La resta d'agressors no s'han pogut localitzar.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
La Fiscalia, en aquest cas, demana 9 anys i mig de presó per una persona sense domicili fix a qui han jutjat per intentar matar una altra persona que vivia al carrer. Els fets han passat l'agost de l'any passat i des d'aleshores l'han causat. És a la presó per bé que la justícia ha actuat d'ofici. Anem a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Revella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què vol dir això que ho ha fet d'ofici?
Vol dir que la Fiscalia l'ha acusat després que el jutge d'instrucció veiés indicis de delicte en interrogar l'home i estudiar l'atestat dels Mossos. De fet, els agents el van detenir just després de l'agressió. La víctima, que va salvar la vida gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergències, va fer arribar una carta al jutjat en què es desvinculava de tot. Avui, el processat, davant del tribunal, ni ha negat rotundament ni ha afirmat res de manera contundent. Només ha dit que podria ser el responsable de les lesions de la víctima. La fiscal, en el seu al·legat final, ha assegurat que els testimonis i el vídeo d'una càmera exterior d'una empresa l'incriminen i ha dit al tribunal que si no veu clar el delicte d'intent d'homicidi que el condemni per lesions greus a 5 anys de presó. L'advocada de l'home n'ha demanat l'absolució, assegura que els cops a la víctima els va fer una persona, una tercera persona, no identificada.
Maria Núria, a més, aquí a l'Audiència avui, tu has estat testimoni d'un fet que només passa cada 2 anys. És la preselecció de 8.000 persones de la demarcació de Barcelona que durant els pròxims 2 anys podrien formar part d'una de la trentena de jurats populars que anualment es conformen aquí a l'Audiència de Barcelona. Com funciona tot plegat?
Doncs sí, hem fet servir el condicional que podríem formar part d'algun jurat popular perquè si algú rep la carta advertint-lo que se'l pot cridar per formar part d'aquest jurat, pot presentar el que se'n diu una excusa que preveu la llei i que ens detalla Rosa Maria González, una de les 3 lletrades de l'administració de l'Oficina de Jurat de Barcelona.
Tener cargas familiares que te dificulten la labor de jurado o cargas profesionales también es una excusa por razones de enfermedad, por razones de salud.
El sorteig s'ha fet aquest matí, que ningú s'imagini el bombo de la rifa de Nadal, perquè s'ha fet a través d'un programa informàtic. Ha estat molt ràpid, ha durat uns 5 minuts, i amb el llistat del cens, que ja exclou persones que no poden formar-ne part d'un jurat popular, no? Per exemple, ser major de 65 anys, no saber llegir ni escriure, o tenir antecedents penals. Les cartes es començaran a rebre d'aquí a 2 setmanes. Calen, finalment, 11 persones per constituir el jurat, 9 titulars i 2 substituts, que es trien cada vegada d'entre una quarantena de persones. Si voleu aprofundir més en el funcionament d'un jurat popular, demà a les 11 de la nit, a l'informatiu Catalunya Nit, amb en Manel Elias, ho explicarem amb més detall.
Doncs n'estarem molt atents. Gràcies, Maria Núria.
Bon dia.
Un llac d'alta muntanya de la Vall d'Aran és el primer del sud d'Europa on s'ha començat a experimentar amb un biocida natural que mata els peixos, els elimina, ja que es consideren espècie invasora. Es tracta d'un projecte europeu que pretén netejar completament de peixos 11 llacs del Pirineu d'aquí al 2026. Sofia Cabanas, en quin llac s'està fent aquest experiment?
Hola, Marta, bon dia. Es tracta de l'Estany de Manyera, un llac que forma part del Circ de Colomers i que s'integra en la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Aquí, des de fa alguns anys, el veró, una espècie invasora de peix, ha provocat estralls en els ecosistemes autòctons. Marc Ventura és el director del projecte anomenat Life Rescue Alpir.
Realment es va degradant perquè el baró, a diferència de la truita, no poden menjar-se els uns als altres i van augmentant el seu tamany poblacional, de manera que col·lapsen completament l'ecosistema i bàsicament queden eutrofitzats de color verd, com si fossin un embassament on hi ha un abocament molt fort de residus, no?
A diferència del que es podria pensar, els peixos que trobem als llacs del Pirineu no han arribat de manera natural, sinó introduïts per la mà de l'home, com afegeix Ventura.
Perquè els peixos els van portar els homes des d'alguns llacs, alguns pocs llacs des de l'edat mitjana, però la major part de llacs a mitjans del segle XX és quan es van introduir peixos a gran escala. Per exemple, al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha un 70% dels estanys que tenen truites en aquests moments, no?
Per això, l'objectiu passa per eliminar tots els peixos d'una sèrie de llacs seleccionats. Per fer-ho, s'aplica la rotenona. Sentim Quim Pou Rovira, que és el director tècnic del projecte.
De fet, és un piscicida, un producte específicament dissenyat per sacrificar de forma ràpida i efectiva peixos. Que al final aquest producte ve d'una planta d'origen tropical que ja utilitzaven els indígenes amerindis i que encara utilitzen en alguns llocs de l'Amazonia per pescar, ells també.
Sofia, un cop eliminats tots els peixos, què passarà en aquest llac?
Doncs s'anirà repoblant de forma natural per amfibis i crustacis autòctons que habiten a la zona, com explica Marc Ventura.
Clar, en un estany que no tingui peixos, doncs hi ha unes poblacions d'amfibis, algunes de les quals són endèmiques dels Pirineus, com per exemple el tritó pirinenc. Llavors, al treure els peixos, el que veiem és que els amfibis, per exemple, recolonitzen els llacs molt ràpid, els invertebrats, per exemple, que alguns d'ells desapareixen amb les truites i la majoria amb el baró, també, en mica, van recolonitzant els llacs.
Rescue Alpir durarà fins 2026. L'experiment realitzat a Colomers proporcionarà dades crucials sobre l'eficàcia d'esta substància. L'any que ve es farà una prova similar en 2 llacs del Pallars Sobirà.
La pesca recreativa, que és la que es practica per gaudir, per primera vegada té una regulació pròpia. S'han fixat talles mínimes dels peixos capturats, quotes i vedes específiques. Aquesta nova norma es començarà a aplicar a la Costa Brava. Laia Claret, fins ara, com es regulava la pesca recreativa i què hi diuen els pescadors?
Doncs mira, Marta, bon dia. Fins ara hi havia llocs concrets amb normes. Per exemple, al Parc Natural del Cap de Creus hi havia algunes espècies regulades, com ara el llobarro o l'orada, o a la Badia de Roses, la sípia, però ara, per primera vegada, s'estableix una regulació unificada per tothom. Es fa entre Blanes i Portbou a les aigües, que són competència de la Generalitat. Rosario Ollué, subdirectora general de Política Marítima, Control i Formació, especifica el punt més destacat.
La novetat més important és l'establiment d'unes quotes de un nombre d'exemplars per llicència i dia de determinades espècies. En total, 46 espècies, algunes d'elles més vulnerables, per garantir, la sostenibilitat i la biomassa d'aquestes poblacions.
Pels pescadors calia una regulació, també actualitzar algunes de les zones concretes, però potser d'entrada la veda és per massa exemplars. David Joanola, de l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Aquesta normativa s'havia d'haver començat amb un nombre molt més reduït de peixos. Per exemple, 10 peixos de les espècies més vulnerables.
I no tots els pescadors entenen per què han quedat fora de la veda algunes espècies o se n'hi han posat algunes d'altres. Ho explica Antoni Espany, això, director general d'Afers Marítims i Pesca Sostenible.
Això s'ha fet basat en un estudi de l'Institut Català de Governança pel Mar. El criteri que s'ha seguit és que de les 60 espècies estudiades s'han incorporat les que amb més volum són extretes pels pescadors recreatius. Evidentment, haurà d'haver uns instruments de control d'aquesta nova normativa.
Aquest és el primer pas d'un nou model de pesca recreativa que s'extendrà a dues zones més del litoral català, les Terres de l'Ebre i el Baix Maresme.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A Lleida ja està en marxa la 70a edició de la Fira de Sant Miquel. És el certamen agrari més rellevant del país, que cada any pren el pols al sector. Gairebé 300 expositors omplen 50.000 metres quadrats i moltes de les activitats complementàries també han penjat el cartell de complet. La fira l'ha inaugurat aquest matí el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha defensat la intenció del seu departament d'establir per llei que les compres d'aliments que fa la Generalitat prioritzin la producció de proximitat. Anem, doncs, cap a la Fira de Sant Miquel. Estela Bossoms, es tracta de garantir que almenys la meitat dels aliments siguin catalans.
Hola, bon dia, Marta. Sí, exacte, són els plans per a una futura llei de l'alimentació que encara no té calendari, però, segons Ordeig, els objectius són molt clars: afavorir el sector local i reduir la contaminació.
Hospitals, escoles, departaments, no cal que els hi digui les dificultats que avui dia hi ha, perquè el mateix Departament d'Agricultura, doncs, pugui comprar productes de proximitat. Això no pot ser. És una contradicció de portar productes que contaminen, que tenen una petjada ecològica molt gran, que venen de l'altra punta del món, quan els tenim al costat de casa.
I a l'agenda, demà el conseller es trobarà aquí a la fira amb el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, amb un tema prioritari sobre la taula: desbloquejar la modernització del gran sistema de reg de les comarques de Lleida del Canal d'Urgell per fer un ús de l'aigua més eficient.
Estela, i quin ambient es respira en aquestes primeres hores de fira?
Doncs d'entrada, tranquil. Aquest any no hi ha hagut protestes durant la inauguració, que han estat bastant freqüents en altres edicions, i més enllà d'això, sempre el dijous, que és feiner, les visites són de caire més professional. Hem de tenir en compte que aquí a Sant Miquel s'hi presenta maquinària equipada amb tecnologia puntera, com els tractors que exposa Xavier Torres, de Tractors Minguell.
Controlar el consum de gasoil del tractor, les hectàrees que han treballat, si el tractor està parat o està engegat. Pots controlar totalment tot des de casa. Amb l'ordinador podries controlar, si ets una empresa de serveis, tot el que falta operari a la finca que estigui treballant.
Ara bé, és maquinària que no està a l'abast de totes les butxaques, sobretot dels petits pagesos. Sí que tothom coincideix que Sant Miquel és molt útil, almenys, per agafar idees. N'hem parlat amb el Francesc, de Torres de Segre, i el Josep Maria, de Santa Maria de Meià.
A veure quines novetats trobem enguany. S'ha de mirar tot molt i cadascú, pues, depèn dels conreus que faci, pues, sap el que pot i el que no pot.
No, de diners falten, sempre en falten. Aquest és el problema, que totes les inversions són molt agradables, són molt boniques, totes les màquines són extraordinàries, però després la realitat és que el cost que tenen és elevadíssim.
Per cert, que aquest any la fira estrena els Agrotardeos, una nova activitat lúdica que vol, sobretot, captar públic jove.
Doncs, passejant per la Fira de Sant Miquel, hi hem trobat una jornada sobre bioeconomia, on hem conegut que el govern aposta per reduir la massa forestal del país com a mesura per prevenir grans incendis i per estalviar aigua. I és que es calcula que en alguns rius de Catalunya l'excés d'arbrat redueix un 20% el seu cabal. Pere Joan Alvarez, a la jornada s'han facilitat, fins i tot, em deies, dades.
Hola, bon dia, Marta. Exacte. A dia d'avui, dues terceres parts del país són de massa forestal, quan fa 100 anys tan sols representava una tercera part. Segons el cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura, Jaume Sió, cal actuar en un 80% dels boscos de Catalunya per reduir el risc d'incendis de gran magnitud i per estalviar aigua, ja que l'excés d'arbres endú part de la que hauria d'anar als rius.
Millores la biodiversitat, reduïs el risc d'incendis i, a més, penseu que aquest augment de boscos ha fet que baixi menys aigua pels rius. No només perquè plou menys, perquè aquests arbres gasten, xupen més aigua que el que teníem abans, en el qual els rius mos hi baixen, hi ha rius que això els ha afectat amb un 20% del cabal.
La reducció de la massa forestal forma part de l'estratègia del govern pel que fa a la bioeconomia.
Una estratègia que passa per aprofitar més els recursos naturals del territori, que són els que defineixen la bioeconomia, que representa el 15% de la producció del país i un 17% dels llocs de treball. I les comarques de Lleida han de liderar tot aquest procés.
Clar, Lleida, de la matèria prima disponible, per dir alguna cosa, doncs probablement quasi té el 50% de la de Catalunya, en la qual, pel sol fet de tindre la matèria primera, ja té un potencial molt gran, perquè, a més, això no és una biomassa que pugui moure's massa. Vull dir, l'ideal això és que es pugui transformar i generar economia sobre allà on se genera aquesta matèria primera.
L'objectiu del govern és que la bioeconomia esdevingui un motor de desenvolupament del món rural.
Doncs ara ens n'anem a la Sénia, al Montsià, on hi ha un projecte que busca incentivar vocacions agràries entre els estudiants de secundària. De fet, és un projecte d'una cooperativa local que té diversos projectes que promouen la inserció laboral de diversos col·lectius en què l'agricultura és justament l'eix central. Jordi Barranca, com està anant el projecte d'hort a l'institut?
Bon dia, Marta. Doncs està sent tot un èxit. El van iniciar el mes de febrer i ja des d'un bon començament hi va haver alumnes que hi van voler participar. Sentim el Guillem, que és un dels estudiants que participa, i l'Oriol Vázquez, que és l'integrador social de l'Institut de la Sínia.
Va ser una experiència xula. Vas muntant l'hort i ho han fet des de zero. Primer vam tindre que agarrar terra d'un camp d'aquí al costat, perquè la terra és com si fos un descampat, que no pot sortir res. I vam agafar compost i terra de l'altre i ho vam mesclar i vam començar a plantar.
I va ser molt ràpid, perquè hem sigut entre 15 i 20 alumnes que hem participat cada dimecres a la tarda d'aquest últim trimestre de curs, i ara que aquest nou curs que comença, doncs que segueixi aquest projecte.
Qui impulsa el projecte és la cooperativa local Terram. No només volen despertar aquestes vocacions entre els estudiants, sinó que també fan una funció social i ambiental. L'Òscar Plan és el cap de projectes.
Cada cop més hi ha més camps que s'estan abandonant i que s'estan deixant de conrear, i això és una oportunitat perquè hi haguin persones que de forma gratuïta pràcticament puguen agafar aquell camps i donar-los una mica una utilitat i un ús, perquè així aquell camp ja està conreat, aquell camp ja té una altra vida, no? I ja no està un camp erm, que a més pues, ha perill d'incendis i ha perill de que augmenti la massa forestal prop dels municipis, que és el que no volem.
A banda, l'entitat té diversos projectes aquí a la zona, sobretot d'Oliveres, on s'incentiva la inserció laboral de persones amb diversitat funcional o que tenen algun trastorn mental.
Ja estan en marxa els caixers de la Banca Mòbil de Catalunya, que han de donar servei als petits municipis que s'havien quedat sense. És un servei impulsat per la Generalitat que s'ha començat a desplegar a les comarques de Girona i que al desembre ja funcionarà a la resta del país. Cada 15 dies els pobles tindran caixer durant una hora i quart. I un dels municipis que l'ha estrenat avui és Sant Jaume de Llierca, la Garrotxa, on hi viuen unes 900 persones. Fins allà hi ha anat la Núria Paraire, que ha parlat amb l'alcalde i també amb la primera veïna que l'ha estrenat.
Què tal? Que ve a treure diners?
Sí, vinc a treure perquè no en tinc. I com que no puc anar a olor, perquè o m'hi ha de portar algú o em plateixi, això no me va bé. Dic, doncs mira, em van dir, no pateixis que... El dijous, diu, ja hi haurà algú allà.
Perquè vostè està més acostumada a pagar en efectiu que en targeta, no?
Jo en targeta no hi pago gaire, pago més en efectiu.
Doncs vinga, va, que l'acompanyo. Va amb el moneder a la mà, eh?
Sí.
Veu? La targeta i la llibreta porta, eh?
Porto les dues coses perquè he pensat si una cosa no va bé, doncs que vagi bé l'altra.
Sap que és la primera veïna, vostè ho estrena, eh?
Ah, sí? Bueno, doncs mira, me n'alegro molt que ho estreni. Mira.
Ja està entrant en aquest caixer, eh? Ja m'explicarà com ha anat a la sortida.
Sí.
Nosaltres ens quedem aquí fora perquè no podem entrar al caixer. L'esperem quan surti.
Gràcies. Bon dia. Adéu.
A veure, com ha anat això?
Bé, molt bé. Cap problema.
Molt bé, gràcies. I aquí també hi és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, el Jordi Cargol. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, ja tenim aquí aquesta banca mòbil, eh? Quines expectatives teniu?
Bé, doncs esperem que doni un bon servei, eh? Perquè realment ens fa falta, tenim aquesta necessitat.
Aquí ve aquesta banca mòbil amb un conductor, un comercial, que és el que atén els veïns, i també una persona que fa de tasques de seguretat. Això també ho valoreu, eh?
Això ho valorem molt. És a dir, el fet d'indicar doncs, que en un dia determinat, a una hora concreta, doncs, gent del poble es desplaçés per anar a treure diners, doncs, evidentment, això generava una inseguretat amb els propis veïns. I, per tant, doncs, valorem molt i molt positivament el fet de que ara, avui, aquest dia, doncs, és important. Tenim aquest servei mòbil. Potser no hauria de ser la solució definitiva. Considerem que encara un poble com el nostre, gairebé al volt dels 1.000 habitants, doncs, un caixer penso que hauria de ser un caixer fixe. Però bé, val més aquesta solució de moment que no pas no tenir res.
Perfecte, gràcies, alcalde.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
2:15. Avui fa 500 anys que va obrir portes al restaurant més antic de Catalunya. Va ser el 26 de setembre del 1524 i des d'aquell dia no ha parat de servir menjars i begudes. És l'Hostal de Pinós, al Solsonès, un establiment que va començar a acollir pelegrins al segle XVI i que avui ofereix esmorzars de forquilla i dinars casolans. I allà a Pinós hi tenim l'Eloi Barrera. Bon dia, Eloi.
Què tal? Bon dia.
I tot això va començar amb una aparició de la Mare de Déu.
Exacte, sí. La història diu que el 1507 aquí en aquest punt s'hi va aparèixer la Verge, per tant, tocava fer-hi un santuari, però no hi havia diners. Per tant, els monjos de l'època van decidir obrir un hostal com a via de finançament. Ens ho explica la historiadora local, Laura de Castellet.
Una font de recursos per construir el santuari. Penseu que aquí s'hi havia aparegut la Mare de Déu l'any 1507, per tant, això es comença a posar de moda, diguem-ho així.
I va ser així com el 26 de setembre de 1524 obria portes l'hostal del Santuari de Pinós. Aquí s'hi acollien pelegrins i devots, però també venien molts passavolants, perquè som en una zona de pas. Això era un camí de transhumància i de comerç, des de la Catalunya central cap al Pirineu.
I viatjants i gent de tota mena. Ve a ser una mica de rotonda d'autopista de l'època.
Dèiem, Eloi, que aquest hostal funcionava com a xupluc per passar-hi la nit, però també s'hi servien àpats. Fa 500 anys que s'hi cuinava aquí.
Doncs mira, ens hem de situar al 1500 i poc. No havien arribat encara els aliments d'Amèrica i, per tant, ens hem d'imaginar això.
Que és menjar a l'ast, segurament. Aquí s'hi passaven ramats, escolta, algun xaiet deuria caure. Coseta de caça menor, perdius, llebres, torts, segur que hi havia alguna coseta.
I així han anat passant generacions de propietaris i d'hostalers que sempre han mantingut les portes obertes. A mitjan segle passat es va tancar l'allotjament, però s'ha mantingut obert el servei de menjars. Avui el porta la Mònica Segués.
Vull dir, fem cuina tradicional catalana, ho continuarem fent, intentarem fer el mateix que hem fet fins ara. Ha funcionat, funciona, però sempre anarem per la mateixa línia.
Fa més de 20 anys que la Mònica va agafar les regnes del restaurant. Avui ho celebrava amb molts nervis, perquè aquí a Pinós s'ha organitzat un acte d'aniversari, han vingut alcaldes de la comarca, s'ha fet una missa solemne i ara preparen un dinar popular amb un centenar de comensals. Déu-n'hi-do.
Vic impulsa la primera biblioteca humana de la ciutat, un espai on la gent compartirà les seves històries de vida amb un grup reduït de persones. És una iniciativa nascuda a Dinamarca que funciona a més de 80 països. Aquí ja s'ha fet a l'Hospitalet de Llobregat i en l'àmbit espanyol només hi ha l'experiència prèvia de Saragossa. Nàtia Dell, l'objectiu és trencar estereotips i prejudicis, oi?
Sí, exacte, bon dia. I a partir de l'escolta, generar empatia. Seran 13 històries dures de gent corrent de Vic amb problemes de salut mental, autisme, alcoholisme o tetraplègia, però totes amb un missatge de superació al darrere. Gent que ha estat capaç de convertir els obstacles en oportunitats. Ignasi Gené és el coordinador de la Biblioteca Pilarín Vallès, que és on es farà aquesta primera edició de Biblioteca Humana.
Que vol contribuir a millorar la tolerància i la comprensió entre persones. Ens ho creiem, perquè és veritat. Serà un granet d'arena el que farem, una gota a l'oceà, però és el camí indiscutible per caminar cap a la tolerància, la comprensió i el respecte. Sens dubte, no seran grans conferències, serà el testimoni, el llibre, amb màxim 7 persones que l'estaran escoltant durant 20 minuts i que escoltaran la seva vida.
Un projecte innovador que entén que cada testimoni és un llibre únic. No es tracta de conversar sobre el tema, sinó d'escoltar vivències. Cada grup d'escolta serà com a màxim de 7 persones prèviament registrades que no podran triar quina història escolten. Seguint els criteris que marca la Human Literary, els tocarà el que els toqui.
És a dir, el que veurem el dia 5 són 13 històries meravelloses, 13 històries humanes, molt ben triades. Perquè què triem? Triem la temàtica, triem la història, que sigui colpidora, triem l'esperit de superació d'aquesta persona i després triem habilitats comunicatives per poder-ho transmetre bé. És la part més dificultosa del projecte.
Al darrere d'aquest projecte hi ha un munt d'entitats socials de la comarca i diverses àrees municipals implicades. Cada testimoni serà acompanyat d'una bibliotecària i al web hi haurà propostes de llibres per aprofundir, si es vol, en el tema. La cita serà, com sentia, amb el 5 d'octubre al matí, coincidint amb el segon aniversari de la Biblioteca Pilarín Vallès, que es tancarà, per cert, per l'ocasió per crear el clima adequat. Una biblioteca per on cada dia passen de mitjana 1.000 usuaris.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Parlem ara de teatre. La gavina d'Anton Chekhov s'instal·la a partir de l'1 d'octubre al Teatre Lliure Barcelona sota la direcció de Julio Manrique. El director ha explicat que ha triat aquesta obra per obrir la nova temporada del Lliure perquè parla de temes com la mort, la bellesa, l'art, l'ara i el després. Barcelona, Montse Pujol.
Un Julio Manrique emocionat i amb por davant d'una nova estrena aquí al Teatre Lliure ha dit que va optar per la gavina perquè és una obra cabdal en la història del teatre i perquè es pot mirar amb els ulls d'ara. Manrique ha dit que li agrada com Chekhov explica la vida i com captura les ànimes de les persones.
I també per ara i aquí, que és el que portar-la al nostre ara i aquí, i que hi apareguin atrevir-nos fins i tot a intervenir en l'estructura, en els vincles dels personatges, conservant l'essència, perquè reconeguem el que passa a l'escenari.
Protagonitzen el muntatge, que s'estrena el 3 d'octubre, però en prèvies a l'1 i al 2 hi ha noms com Daniela Brown, Marc Bosch, David Selves, Cristina Genevat i David Verdaguer, entre d'altres. Una de les actrius protagonistes, la jove Clara de Ramon, afegeix que la gavina el públic s'hi sentirà reflectit.
Ahir ho parlava el Julio, que explica l'amor, la bellesa, la mort, toca molts temes i amb prou profunditat, no? Malgrat que duri menys de 2 hores. És una obra que ens apassiona a tots, no? Crec que ens mou molt.
L'adaptació del muntatge és de Mar Artigau, Cristina Genevat i el mateix Julio Manrique.
Això, el Lliure i el TNC Catalunya va ser un focus molt important de la cacera de bruixes a Europa als segles XV i XIX. Per això ara arriba al Teatre Nacional l'obra documental Vosaltres, les bruixes, que reflecteix els processos judicials que es van fer al Pallars i a Andorra, Montse Camps.
L'obra es basa en documents reals històrics, la gran majoria de processos judicials d'aquella època. S'hi explica com funciona un judici per bruixeria, des de la denúncia, les tortures i fins a l'execució. Jan Vilanova és l'autor del text.
És molt important entendre com funcionava un judici i, per tant, l'estructura narrativa d'aquesta obra de teatre ens convida a viatjar a través de tot un judici per totes les seves fases. I és, per tant, poder tenir l'oportunitat d'obrir una finestra al passat i tenir l'oportunitat també com a espectadors de conèixer les bruixes des d'una perspectiva històrica a casa nostra.
L'espectacle parla de les víctimes, però també fa una mirada cap a les persones que acusaven i vol reflexionar sobre comportaments humans que expliquen per què es va produir el fenomen de la cacera de bruixes. La directora del muntatge, Alicia Gorina, ho concep com un gran homenatge.
Un homenatge a totes les persones que van ser víctimes de la persecució. Això per nosaltres era fonamental. Fer-los justícia al seu patiment. I al fer això, posar de relleu que aquest és un crim que, si bé no és un crim femení en origen, sí que al llarg dels anys, perquè dura 300 anys, sí que es va feminitzant el crim i les dones acaben sent les principals víctimes de la persecució.
L'espectacle estarà en cartell del 2 d'octubre al 3 de novembre a la Sala Petita del TNC.
I think that you're confusing me for someone else.
I don't think I am.
Giancarlo Esposito, el dolent de Breaking Bad, rebrà el Premi Màquina del Temps a la pròxima edició del Festival de Cinema de Sitges. Quan falta una setmana perquè comenci, el certamen anuncia els últims serrells i es defensa de les crítiques per manca de paritat a la programació, Montse Mas.
Aprofitant el Premi Honorífic, Giancarlo Esposito també presentarà a Sitges la seva última pel·lícula, el thriller distòpic de terror Please Don't Feed the Children, dirigit per Destry Aline Spielberg, filla de Steven Spielberg. El director del certamen, Àngel Sala, ha destacat la popularitat i el caràcter de l'actor nord-americà.
Un actor molt conegut precisament per la ficció serialitzada, gràcies a Breaking Bad i The Mandalorian, una presència, un gran actor, especialitzat a vegades en papers de dolent, un dels actors de caràcter més importants del cinema i de la televisió a Nord-Amèrica en aquest moment.
Pel que fa a la polèmica iniciada per la periodista Mariona Borrull, que ha abandonat el jurat de la secció Brigadun per la manca de cineastes dones i no binàries a la selecció, el certamen ha reivindicat el 31% de les pel·lícules de la secció oficial dirigides per dones, i s'ha comparat amb altres festivals que, tot i ser generalistes, presenten xifres inferiors. Mònica García, directora de la Fundació del Festival.
Aquest any, Cannes estava al 13%, nosaltres al 31%. Te'n vas a Venècia, estava al 28%. Que bé que ens agafi en un any en què tenim una bona presència i sòlida dins de la secció oficial de competició. Però tot i així, creiem que encara s'ha de treballar molt més, i és el que estem fent.
Marta Argarona, productora d'èxits com L'Orfanat de Juan Antonio Bayona i directora del fotògraf de Mauthausen, rebrà el Premi Woman Infant, i es presentaran 3 sèries noves, com El mal invisible, una creació de Lluís Alcarazó, amb col·laboració de 3CAT, sobre un assassí en sèrie a Barcelona, amb David Verdaguer i Ángela Cervantes.
L'original que Tàpia es va fer per la portada de la revista Cavall Fort l'any 1967 presideix el nou espai cultural del Museu d'Art Medieval de Vic, que vol donar una nova dimensió al centre. El pintor ha estat la font d'inspiració del primer cicle d'activitats Quilòmetre Zero, que s'allargarà 2 mesos, des de tallers familiars a conferències. Nati, el cicle d'activitats porta per títol Saber mirar com Tàpies, per quina raó?
Hola, bon dia de nou. Doncs mira, perquè en el seu moment el pintor va publicar a la primera pàgina de Cavall Fort un text, el joc de saber mirar, convidant el públic a mirar-se les coses de manera diferent, sense prejudicis, a eixamplar la mirada davant el nostre patrimoni, però també en la nostra quotidianitat. Mònica Estruc, directora de Cavall Fort.
Els nens tenen una manera de saber mirar, d'alguna manera s'ha de cuidar, s'ha de preservar, una manera més pura, més neta de mirar les coses sense haver estat dirigits a mirar d'una determinada manera.
El 2000 el patronat de la revista va cedir en dipòsit permanent al llavors Museu Episcopal el seu fons gràfic integrat, atenció, per 4.700 dibuixos originals que no s'han exposat mai. Comencen, doncs, amb aquesta aquarel·la de Tàpies, aprofitant el centenari del naixement del pintor, però ja tenen en ment ensenyar al gran públic més endavant un original de Miró, tot plegat en el nou espai cultural del museu que acollirà des de tallers de xocolata per a infants a jornades de creació digital per a joves. Oriol Piques, director del museu.
Aquest espai és un petit centre cultural adreçat especialment a la ciutadania de Vic. Per això en diem MEP Quilòmetre Zero. És l'exemple més concret, més clar d'aquesta línia que tenim en el museu, línia estratègica d'obrir-nos a la ciutat.
Propostes culturals per a tots els públics que busquen vincles, doncs, amb la ciutat i també, com no, amb les col·leccions del mateix museu.
La banda d'Altafulla, Portobello, anuncia el seu comiat. Ho ha explicat el seu líder, Tonet Blázquez, a les xarxes socials.
Portobello s'acaba, ¿vale? El concert que farem al Submarino a l'octubre serà l'últim de tots. Serà l'última vegada que podrem cantar pim-pam-pum, xupiti cap amunt.
El 25 d'octubre faran l'últim concert a Reus, al Baix Camp, després de 3 discos i d'haver-se endut guardons, com l'Underrock, el grup Revelació el 2017, i el millor directe el 2019. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com és que baixen dels escenaris?
Doncs, segons diuen, pels canvis de tendència de la indústria musical, Portobello abandona, de fet, aquesta indústria quan estava a les portes de celebrar el desaniversari. Diuen que han resistit fins que han pogut, apunten que les contractacions de les bandes com la seva han baixat molt. El líder Tonet Blázquez destaca que els programadors aposten ara més per altres tendències, com per exemple els grups de versions, en lloc de promoure els que fan les seves pròpies cançons.
Donem feina a grups de versions. Són baratos, toquen el que la gent vol i ja està. Però apujar el mercat que doni la indústria, o sigui, la indústria s'abandona, saps? O sigui, han plegat perquè donen feina als grups de versions que ni graven discos, ni fan merchant, ni mouen la indústria, ni fan res.
Així doncs, el 25 d'octubre s'acomiadaran dels escenaris amb un concert a l'Osumarino de Reus, al Baix Camp. Els Portobello van editar el 2016 el seu primer disc, basat en fets reals. El 2019 van treure al mercat L'ull de la tempesta, amb una gira amb més d'una setantena de concerts per països catalans. Amb el single del tercer disc, cada cop van arribar al número 1 de la llista APCAT del sector discogràfic català. Ara han aturat la producció del quart disc i només es podran escoltar els singles que ja havien publicat.
Iniciativa inèdita al Baix Penedès, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Per primera vegada, 15 municipis de tota la demarcació s'han unit per crear un circuit cultural. Es tracta del que... Què diu que fan? És el títol que s'allargarà entre els mesos d'octubre i novembre. Jordi Barranca, quin és l'eix central en aquesta primera edició?
Bon dia, Marta. Doncs és la memòria democràtica, un tema triat precisament per recordar d'on venim en un context com l'actual d'auge constant de l'extrema dreta. En total són 16 espectacles d'arts escèniques que aniran girant entre els 15 municipis que en formen part. El cicle comença el proper dia 13 d'octubre amb l'espectacle 36+1 de la companyia Inútils Mots a l'Hospitalet de l'Infant, però hi ha moltes altres propostes, com destaca Carles Gispert, que és el gestor cultural de Riudoms.
I tenim, doncs, des del Mestre i el Mar, al voltant de la figura del mestre Benages de Montroig, l'enterrador, també una història molt colpidora al voltant d'un enterrador que enterrava amb les víctimes anònimes pertinences perquè el dia que ell calculava voler que poguessin desenterrar-lo, poguessin saber qui era.
Aquest cicle també serveix per donar sortida a les companyies i artistes que no troben on donar sortida precisament a les seves creacions de quilòmetre zero. A més, els impulsors també han destacat com el públic local d'aquí de tota la demarcació de Tarragona ja ha format una gran massa crítica al respecte. Josep Vives és el director general de Promoció Cultural i Biblioteques.
Si programem, programem i programem, el públic apareix. I això ho sabem. Vull dir, la millor política de públics és tenir una bona programació, una programació diversa, propera.
Els 15 municipis que en formen part són el Vendrell, Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, Montroig, Alcover, Amposta, Alcanar, Tortosa, Riudoms, Vandellòs, l'Hospitalet, la Canonja, el Morell i la Ràpita, aquí al Montsià.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribem a les dues del migdia. Temps ara pels esports. Avui es tanca la setena jornada de la primera divisió de futbol i l'Espanyol rep el Villarreal a les 7. Els groguets estan a la zona d'alta de la classificació, però venen de caure amb el Barça. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Primer de tot parlem de la llista de convocats amb 24 futbolistes, tots els disponibles del primer equip de l'Espanyol. Manol González, l'entrenador blanc i blau, confia que avui mateix contra el Villarreal ja podran posar en pràctica tot allò que van aprendre de la derrota al camp del Madrid.
Aprendes que tú puedes hacer un partido muy correcto, competirle al Madrid de tú a tú gran parte del partido, pero que no te puedes dejar ir, no puedes cometer errores de bulto porque te van a penalizar. Ya digo, tanto individual como colectivo, ¿eh? El error que sea, aquí te penaliza, aquí el rival te mata. Entonces, pues bueno, al final nos fuimos por errores nuestros en un momento determinado del partido y eso es lo que no te puedes permitir en esta categoría.
L'Espanyol Villarreal comença a les 7 amb transmissió de Catalunya Ràdio. El servei d'honor del partit el farà José María Calzón, delegat de l'Espanyol durant més de 40 anys i que ja s'ha retirat. Aquesta setena jornada de primera divisió de futbol es tanca avui amb aquests altres dos partits, Les Palmes-Betis a les 7 i Celta-Atleti de Madrid a les 9.
Pel que fa al Barça, avui pot passar la revisió mèdica al nou porter que suplirà la baixa per lesió de Ter Stegen.
És el polonès Wojciech Szczęsny, ex de la Juventus, té 34 anys i està retirat del futbol. Ja ha fet nit a Barcelona i pot fitxar pel club blaugrana fins al final de temporada. El tècnic Hansi Flick explica per què han decidit fitxar un porter.
L'Iñaki té 25 anys, els altres jugadors són molt joves i si passa alguna cosa necessitem tenir experiència i és per això que estem parlant d'això. Ho hem discutit amb els jugadors i veurem què passa.
El Barça ha sumat 7 victòries de 7 partits, és líder invicte de la Lliga. Flick és a només un triomf del rècord del Tata Martino, 8 victòries la temporada 13-14. Es van imposar ahir 1-0 davant a Getafe, gol de Robert Lewandowski. El polonès suma 7 gols en 7 partits i és el màxim golejador de la Lliga ara mateix. El jove central blaugrana Pau Cubarsí analitza l'inici de Lliga.
És un inici de Lliga espectacular, que estem molt bé i intentarem que continuï siguent així. El Getafe sempre és un equip que és molt dur defensivament, que sempre costa que encaixin gols ells, però jo crec que hem fet el primer i després hem intentat aguantar el resultat i ens hem emportat els 3 punts, que és l'important.
Primer partit d'Iñaki Peña, titular a la porteria per la lesió de Ter Stegen. Pablo Torre també titular, Pedri va descansar. Avui han fet un entrenament de recuperació. Dissabte tornen a jugar al camp de l'Osasuna. El Girona encadena la tercera jornada sense guanyar la Lliga. No van passar l'empat a 0 a Montilivi i davant el Rayo Vallecano. I encara en futbol a la Lliga Europa. Avui Roma Athletic Club a les 9 del vespre. El club basc torna a Europa després de més de 6 anys. Jugat ahir empat a 1 de la Reial Societat al camp del Niça.
Montse, parlem ara de bàsquet i d'handbol.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Joventut incorpora l'Ale Sèrbia, Caterina Txec, per una temporada. Nascuda a Belgrat, fa 80 d'alçada, ha jugat en equips com ara l'Estrella Roja, la Universitat de Texas o l'Araski de Vitoria. Amb Sèrbia va disputar el Mundial 2022. I a la Champions d'handbol, el Barça invicta, líder invicta, amb 3 triomfs. L'últim ahir a la pista del Kielce, polonès, 28-32, 8 gols de Richardson. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana.
Muy contento, ¿no? De 2 puntos ganar fuera en Champions nunca es fácil. Sabemos que era un Kielce mermado. Bueno, nosotros también tenemos, ahora somos bajas de hace tiempo. Y 2 puntos fuera de casa son muy importantes. Estamos muy contentos.
I avui hem pogut sentir Berni Álvarez, exjugador de bàsquet i ara conseller d'Esports, que ha parlat de la conselleria de nova creació que dirigeix.
Sí, Álvarez diu que el govern vol fer un pla de xoc per adequar la xarxa d'infraestructures esportives que, segons diu, són antigues, moltes dels anys 80. També ha destacat que calen més espais de tecnificació.
Molts dels nostres atletes es veuen obligats a entrenar fora de Catalunya perquè no disposem de les instal·lacions adequades. Un exemple clar és la manca d'infraestructures amb alçada, que obliga els nostres esportistes a desplaçar-se a Sierra Nevada, Font Romeu, o en certes fases de la seva preparació.
Demà comença la superdivisió masculina de tenis taula amb tres equips catalans a la màxima categoria, Olot, Escala i Borges. A la segona categoria, la divisió d'honor, el Centre Natació Sabadell ha incorporat un fitxatge de luxe al mediàtic i finlandès Mika Connor. Àlex Bocanegra, director tècnic del tenis taula del Sabadell, explica per què l'han fitxat.
Nosaltres també estàvem buscant un jugador amb un cert nivell per intentar tenir un equip molt més complet i aspirar a les primeres places de la Lliga, sobretot per anar a la fase d'ascens. I al final crec que és una opció molt bona. Ens pot aportar moltes coses, no només a nivell esportiu, sinó a nivell social, no? I bueno, és una oportunitat per nosaltres també, de la mateixa manera que crec que és per ell.
No t'ho pots perdre.
Tinc un llapis i prou. I es mou el meu criteri.
El Teatre Nacional de Catalunya inaugura temporada amb un musical de nova creació, de gran format i en català, Ànima. És una història sobre la lluita de les dones per fer-se un lloc a la indústria dels dibuixos animats al Hollywood dels anys 30. Un musical amb 16 intèrprets i 10 músics en directe, creat per Blanca Verdagil, Oriol Borés, Víctor García Casademont i Marc Gómez, i amb música creada per Adrià Barbosa i Abel Garriga. El podreu veure a la Sala Gran del TNC fins al 27 d'octubre. És el tercer gran musical que arriba als escenaris després de Maricel i Godspell, en aquest cas últim, en castellà.